Ai, que bella trompeta. Papara. Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia.
Hola, Àlex Montoya, bon dia.
Hola, Xavi.
Hola, bon dia, Toni García.
Que ho heu fet bé,
eh? Ha dit que ho hem fet bé.
Avui ho he fet bé,
hosti, eh? Hosti, doni. Però per què m'ho han ensorrat, ara?
No, com que sempre ho fas malament.
Tens targeta
malament,
groga.
Doncs, mira, avui ho ensorraré jo. Com que sempre ho ensorres
tu. Tens targeta groga.
També ho borraràs, això del podcast, com fas normalment.
No, però tornarem a tirar la sintonia i calla, ara. Calla un moment i fem les coses com s'han de fer.
D'acord,
d'acord. Pianet. El senyor de la trompeta s'està quedant sense aire per culpa teva. Però, bueno, va, agafa. Bon dia.
Bon dia.
Hola, Àlex Montoya, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Toni García, bon dia.
Bon dia.
Ai, sí. Escolta, hem de parlar d'unes quantes estrenes, i n'hi ha una en especial que tinc ganes de saber a veure què n'opineu, que és aquesta pel·lícula que es diu Josep. De seguida, d'aquí uns instants, parlarem de l'efecte que ha tingut també en molts punts de vista amb el Sergi López i amb la Sílvia Pérez Cruz, que formen part d'aquesta pel·lícula, i que feia setmanes que van parlar de la història d'en Josep Bartolí. Avui que ha vingut el Ramon Bartolí per aquí, que ja li vaig preguntar un dia i no tenen res a veure, sembla, eh? Però m'agradarà saber quina opereu d'aquesta pel·lícula. Per tant, és un cap de setmana que als cinemes poden veure coses que estan molt bé, però alhora ha arribat la notícia que, bueno, això ho comentaven ahir al Món Arracú, vaig sentir a l'informatiu, i no sé quin nivell d'impacte creieu que pot tenir, però, vaja, mira, per exemple, fa unes setmanes Warner va anunciar que el 25 de desembre estrenaria alhora a sales i a la seva plataforma HBO Max aquesta pel·lícula. My life hasn't been what you probably think it has. Aquest Wonder Woman 1984, que era una de les grans estrenes que quedaven d'aquest 2020. Doncs bé, atenció a la bomba que va deixar anar dijous, segons la qual totes les pel·lícules de Warner que han d'estrenar el 2021 passaran pel mateix camí. És a dir, que hi haurà estrena simultània a sales, les que estiguin obertes als Estats Units, i HBO Max. I això, Blai, afecta, vamos, els grans títols, probablement, o alguns dels grans títols que esperàvem de cara al 2021.
Per exemple, Dune, que s'havia d'estrenar el 2020 i que va passar el 2021, doncs s'estrenarà alhora a HBO Max i als cinemes, Godzilla versus Kong i, atenció, aquesta, Matrix 4. La quarta part de Matrix també es podrà veure alhora a sales i a plataforma.
Això, aquí com arribarà?
Això se sap. Aquí, en principi, s'estrenarà a sales, perquè no hi ha HBO Max. Per tant, això només, en principi, només és als Estats Units.
Toni.
No, només als Estats Units. També és a Gran Bretanya, segurament. Ah. Ja estan negociant per fer-ho igual. I recordo que HBO Max arriba a Espanya a mitjans d'any.
A l'estiu.
Sí, sí. Així que el que passa és que HBO Max no arriba com a marca separada, sinó com a, diguem-ne, se'n passa a l'altra marca, HBO, i HBO serà HBO Max. Però tots aquests plans de que això anirà tot a sala ja ho veurem. Jo no ho veig tan clar com tothom. M'ha estranyat veure algunes lectures optimistes d'aquest tema. Lectures optimistes jo no en veig cap, però sempre endavant, eh?
No veus lectures optimistes per enlloc, eh?
No, en enlloc. A més, bueno, he sentit... No, això és només per aquest any. L'altre dia li van preguntar al president de Warner si això a 2022 ja s'acabaria i tal, i va dir... Centrem-nos en el present, una mica Simeone, no? Vamos partido a partido. Que en el llenguatge dels grans executius de Hollywood vol dir que 2022 segurament tindràs una altra dosi, que obris bé la boca, perquè ell té un de llonces de xarop de 6 litres i mig i que si vols una mica més de xarop. Així és que jo ho veig molt malament. Hem de tenir en compte que això és un moviment tectònic bestial que té a veure amb moltes normes, amb moltes, diguem, les regles internes del joc. En primer lloc, HBO està veient com la seva competidora directa, que és Disney Plus, ja porta 63 milions de subscriptors, que està molt per sobre del que pensaven. Ells, HBO Max, porten 8 milions als Estats Units, 8 milions, les previsions eren molt més altes, i necessitaven benzina. També hem de tenir en compte que el president de Warner Bros. Ve de Hulu, que era un altre servei de streaming, és a dir, que la seva manera de veure el món cinematogràfic no és un món que passi per la distribució a sales. És a dir, I això de que Europa no ens tocarà, jo vull recordar que el dia que s'estreni Wonder Woman, el dia següent tindràs una còpia en 4K Ultra HD Dolby Atmos disponible al teu ordinador. El que faràs així, en un moment la podràs baixar d'on vulguis. És a dir, que a mi tots aquests, totes aquestes trompetes de... No, tampoc és tan dolent, perquè Europa tampoc ens tocarà tant. Ja m'ho direu.
O sigui, tu ets molt, molt pessimista després de la decisió d'HBO, eh? De Warner, perdó.
És que a part, aquí hi ha un ecosistema de sales i de gent que viu al voltant, s'ha de negociar, ells han de negociar amb els agents dels actors i actrius, perquè, és clar, aquí hi ha una part de percentatge de taquilla que es perd. Quina és la idea? Quin és el cuento de la lechera de Warner? El cuento de la lechera de Warner és que HBO Max guanyi 5 o 6 milions de subscriptors, aquests milions de subscriptors paguin 15 euros, o 14,99 dòlars, vull dir, que és el que val als Estats Units la subscripció a HBO Max, aquests, això sumi, no? I com que aquest, aquí no hi ha, diguem-ne, comissions per ningú, perquè és tot per la casa, guanya subscriptors i la casa no perd diners. Però tot això és molt... En fi, són uns números molt especials, perquè realment quan veus els números que estan fent a Wall Street i tal, les pèrdues són de 2 bilions de dòlars, perquè aquí has de descomptar tot el negoci de les crispetes, la part dels actors, les Coca-Coles que es venen a les sales, etc etc. És a dir, és un moviment absolutament, per mi, apocalíptic, molt bèstia, perquè no és que ells, com van prometre fa uns mesos, no, només ho farem amb Wonder Woman per la pandèmia i tal, i que més ho anunciïn quan ja s'estan veient que hi haurà vacunes i que probablement a mitjans d'any tindrem un altre panorama completament diferent, que ells anunciïn tot l'any de cop. Ostres, em sembla a mi una... És que em sembla una autèntica bogeria, que jo no sé per on agafar-la.
Per això vol dir que l'afectació, evidentment, sobre les sales és encara incalculable, no? De la quantitat de gent que pot decidir no anar al cinema perquè té l'opció alternativa, vols dir?
No, és que, vull dir, als Estats Units segur que serà així. O sigui, qui anirà al cinema després de que les pel·lis hagin estat un mes en streaming? Exacte. Això per un cantó. Vale? Això per un cantó. I segon, si tu tens disponible a casa teva, jo, d'una manera il·legal, òbviament, la còpia de Wonder Woman en la major qualitat possible, amb gran so, etc, amb un enter, de veritat creieu que la gent no ho farà? Serà com la responsabilitat individual de no sortiu pel pont, us ho demanem, sisplau, feu cas de la vostra responsabilitat individual, que ningú agafi el cotxe. Ja sabem el que passarà, no? Ja sabem el que passarà, sabem el que ha passat. Tornarà a passar, això és així.
Monti.
Sí, coincideixo bastant sobretot amb el tema de la pirateria. També he de dir que cada vegada que sento la de cuento de lechera és impossible que no pensi en Nuñeta de la Calzada, pensant... I passa una mica això. El que no tinc clar és si, a més de que això ho faci Warner, això no serà també una moguda de la fitxeta de dominó que farà que ara Disney, que ja va innovar, diguéssim, el tema Mulan, no respongui a aquesta diguéssim, aquest òrdago, no?, de Warner, doncs proposant probablement el mateix, i això ja sí que sigui, pues bueno, l'estocada definitiva. No sóc gens optimista amb el tema de les sales, crec que estan tocadíssimes de mort, i sí, evidentment estem en un moviment, com deia el Toni Tectònic, que és un abans i un després, està claríssim.
Deixeu-me saludar una persona que l'havíem convidat precisament per parlar de Josep, però crec que ens anirà molt bé també saber la seva opinió. És el cofundador i director editorial de la de Filmin, la distribuïdora d'aquesta pel·lícula, finalment, del Josep, que a més a més és la major plataforma de l'estat espanyol amb seu a Barcelona. Jaume Ripoll. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bueno, volíem parlar de Josep, d'aquesta pel·lícula, i de seguida ho farem. però no sé si coincideixes, si vols aportar alguna cosa més, perquè ell, just, tu que coneixes bé el món de les plataformes i que vas veure el moviment de Warner, ahir vas penjar un tuit que deies idees sobre el tema Warner HBO Max. El canvi serà permanent, Disney Plus vindrà després, Universal farà el mateix amb Peacock, per Sony i MGM pujaran Apple, Amazon i o pujaran, bueno, allò a subhasta, Apple, Amazon i Netflix. Els cinemes necessiten més que mai festivals. Exemples a seguir: Ambaixadors, Fenòmena i Filmoteques.
Doncs sí, això són les idees, un poc també les seguint el que ha muntat el Toni. El camí és aquest, el canvi és irreversible. No crec que... estem parlant d'un any, no estem parlant de Wonder Woman al desembre, i si anuncies, una companyia com aquesta anuncia el que farà els propers 13 mesos, està molt clar que no són els propers 13 mesos, seran els propers anys. I les grans cadenes que ja estaven tocades, AMC, els números d'AMC són públics i la situació és crítica de la cadena, difícilment podran aguantar sense tenir aquesta injecció de contingut. No oblidem que Disney, després de Mulan, ha fet el mateix amb Soul, en la pel·lícula de Pixar, que signa a la plataforma, i en aquest cas ja no amb un preu car, sinó inclòs a la subscripció.
Sí.
És un repte, jo no crec que... O sigui, no crec, no, sé que aquests pressupostos milmilionaris de les pel·lícules, de 200-250 milions d'euros, no els recuperes amb, no, amb ingressos de subscripció a curt plaç. I a llarg plaç una inversió per dir que quedi el millor i que sigui jo en els grans agents i en els, diguem, les grans plataformes, perquè no hi ha espai per 6 plataformes que inverteixin 8.000, 12.000 milions d'euros l'any en contingut. Per molt, per les subscripcions, la gent no pot pagar 25 euros per subscripció ni tindrà 120 milions de subscriptors del món per totes les plataformes. Això ara, ara per ara és impensable.
O sigui que bàsicament és una batalla d'anar jugant al límit entre totes les plataformes per veure qui és el que aguanta dret.
Sí, però com sempre, no? Ara són dinosauris fotent-se d'hòsties uns als altres a veure qui es junta amb qui i qui queda viu d'aquesta sangria. No és, és una cosa que ha passat sempre a la història de les empreses. En aquest cas el problema és que són 6 gegants enormes mundials i això serà, està per veure qui queda d'aquesta lluita. Això ho sabrem en 2-3 anys, possiblement.
I en tot cas, quin efecte creus que pot tenir sobre les sales? És a dir, per tota aquella gent que estimem el cinema a la sala, tu creus que aquest 2021, quan acabi, no només el 2020, perquè ja el tenim al final, ja queda menys d'un mes, però quan haguem passat aquest 2021 o comencem a sortir de la pandèmia, podrem tornar a les sales de la manera que ho teníem abans, o això s'ha acabat?
La situació és crítica al nostre país, perquè n'hi ha d'altres, penso en Japó o en França o fins i tot Alemanya, on tenen un nivell de dependència menor als grans productes de Hollywood, diguem-ho així, no? I aquí no. Aquí tenim una gran dependència, el cinema nacional té un pes molt baix, relativament baix a la taquilla, i clar, si qui ha de tirar del carro? Són les estrenes nacionals, sí que poden tenir un Santiago Segura, espanyol, un Santiago Segura a l'estiu que pugui fer, però no en tens 8 o 7 que puguin ser locomotores durant tot l'any. I al cinema europeu sí pots trobar una joia o un paràsito de tant en quant, o unos chicos del coro de tant en quant, però no estan assegurats. I clar, no és tan fàcil convèncer la gent d'anar al cinema. Primer, perquè hi ha part d'aquest públic que és un públic adult. El que anava al cinema, a veure aquest, al cinema europeu, al cinema nacional, era un públic adult, i aquest li està costant per totes les pors que han transmès les autoritats a les sales del cine, no? O sigui, cada vegada que hi ha un repunt de contagis, el primer que tanquen són els cinemes. Aleshores, d'alguna manera, la gent gran diu, ui, pues no, la sala del cine no es fa tan segura si al cap de 5 minuts ja l'estan tornant a tancar. I aquesta gent era important, o era, és important, perquè aquestes pel·lícules, que no són les grans produccions americanes, puguin tenir sentit en comercialització tradicional en sales. I que aquests cinemes que no són possiblement de gran superfície, no, els cinemes de ciutat, puguin seguir existint. Jo sóc optimista perquè aquestes sales, hi ha moltes d'aquestes sales que sí que podran trobar el camí, perquè l'experiència cinematogràfica encara té sentit. I jo crec que exemples, per això deia l'exemple d'Embaixadors, Embajadores, o el Cinema Trufó de Girona, o fins i tot sales d'aquí a Barcelona, el Fenomen és un exemple molt clar. Doncs unes, perquè són sales on un nivell de qualitat de projecció altíssim i pots combinar fer una estrena, doncs, el Mank, que és una pel·lícula de Netflix, que potser la gent la vol veure ja per la qualitat, com també els Goonies, o dic els Goonies perquè és la típica cosa que reposen de 8 vegades cada setmana. I d'altra banda, cinemes que amb d'autor, on puguin acollir festivals, puguin acollir presentacions, que no tenen potser un cost tan elevat de lloguer ni de personal, no tinguin deutes molt grans, i aquests cinemes sí que puguin seguir tirant endavant. I d'altre camí, són filmoteques, i per filmoteques vull dir espais subvencionats amb ajuda pública, com està succeint cada vegada més al Regne Unit, on d'alguna manera hi ha una programació acurada que sigui una combinació de clàssics i de cinema europeu.
Vols afegir alguna cosa, Toni, o una pregunta pel Jaume Ripoll?
No, estic d'acord amb el Jaume. L'únic problema que jo tinc és veure les grans franquícies com reaccionaran, perquè veig molt difícil que d'un dia per l'altre canviïn el patró, que significa canviar la línia de pensament i la dinàmica, no, de com funcionen els cinemes en aquest país, que és el que deia el Jaume, que estan absolutament, no sé si fa servir la paraula viciades, però sí, en mans del gran germà de Hollywood, no? Si no arriben aquestes grans superproduccions, que tot té tota la pinta que el 2021 tornaran a arribar en racionades, molt racionades, o simplement no arribaran, falta veure també què passarà amb el Bond, jo no les tinc totes amb mi, jo ho vaig dir en el seu moment, aquesta gent que espera tenir el públic ocasional, què espera? Que exactament com els atrauran a la sala si no tenen un producte fresc, no? Acabat d'arribar als Estats Units. A mi aquest tema, és que no em deixi dormir perquè ja tinc els meus propis problemes, però penso, ostres, a veure què collons faran, perquè és que és una situació molt crítica. Jo crec que hauria de servir per fer un gran canvi, dir, escolti'm, tenim possibilitat d'intentar pensar d'una altra manera, però no tinc tan clar que ho facin, perquè sempre que hem portat algú dels exhibidors en aquest programa, Xavier, ens hem hagut de menjar uns discursos d'optimisme i crec que estaven fets en clau de discurs intern, que deies, no, vostè no està vivint a la realitat. O sigui, et deien, no, això ja passarà, primer era l'estiu, després era el Nadal, després era el gener, i ara veiem que no és l'estiu ni el Nadal del gener, i que el que deia el Jaume, si tu fas un anunci així en aquesta època de l'any dient, escolti'm, els propers 13 mesos seran així, està clar que el teu pla no és a 13 mesos, ninguna gran empresa planifica 13 mesos. Llavors, doncs, no ho sé. Tant de bo el Jaume tingui raó i com a mínim part de l'ecosistema aconsegueixi sobreviure, però no ho tinc tan clar.
També una cosa important, crec, que hem de pensar, que les pel·lícules són més petites que es creen directament a internet. En percepció, per un tipus de públic. Hi ha públic potser més jove que no, que li importa molt poc. Però ja tinc aquesta sensació que les pel·lícules van creixent, van guanyant múscul a mesura que van fent certs viatges, no? I parlem de pel·lícules de qualitat. Jo, i torno a l'exemple de Mank, i està malament que jo, que treballo a Filmin, estigui parlant tant de Netflix, però és igual, ho faré. Mank, per exemple, és una pel·lícula que no va a cap festival, no va a Toronto, no va a Nova York, no va a Venècia, i arriba directament a plataforma sense tenir, diguem, aquesta maleta de prestigi que pots tenir havent passat per festivals, i tampoc aquesta maleta de prestigi que pots tenir fent una exhibició cinematogràfica tradicional, no un estrena tècnic, que és el que ha succeït amb aquesta pel·lícula. I clar, arriba un divendres entre, no sé, 25 coses més, 40 sèries, 15 no sé què, i és petita, perquè d'alguna manera no té aquesta dimensió que possiblement l'esforç de producció, de treball de molts anys seria posant, no? I crec que això les plataformes en comencen a ser conscients. Nosaltres, a l'exemple, tu parlaves de Josep, és un exemple molt clar. Josep no arribarà a Filmin fins al febrer o al març de l'any vinent, perquè creiem que és necessari, ara més que mai, donar-li espai a les sales. Ja sé que Josep possiblement no sigui la pel·lícula, no és Wonder Woman, però tant de bo tingués l'èxit i la gent digués, hòstia, doncs vaig a veure Josep, que sí, és una obra mestra, que és una pel·lícula que ha anat a Cannes, que pot guanyar els Oscars del cinema europeu, però el camí és aquest, no és estrenar-la dues setmanes després de Filmin. Ara entenem que les sales necessiten tenir aquest marge de 2, 3, 4 mesos per convèncer l'espectador a dir, mira, saps què? M'espero un poc i ja vull dir, no m'espero, vaig a veure-la amb el meu avi, amb el meu fill, amb qui sigui, no? I crec que és una manera molt clara de donar aquest suport quan més ho necessiten.
Ara que parlaves de Josep.
1930, ça te dit quelque chose? 500 000 réfugiés cherchent un abri en France.
Quan m'has dit que la tindreu a Filmin?
Al març, final de març.
A finals de març. Bé, primer parla'm de la pel·lícula, on la vau descobrir i quin nivell d'èxit ha tingut a França. Bé, és una pel·lícula que ja fa setmanes em van parlar del personatge i ara m'agradarà saber què en pensen el Blai, el Toni i el Monti, però és la història d'en Josep Bartolí, aquest caricaturista que va passar la frontera, perseguit pels la posterioritat de la Guerra Civil, que va anar a parar a un camp de concentració a França, Argelers, que va seguir dibuixant, que es va escapar en diverses ocasions, que va creuar d'Atlàntic, que va tenir un afer amorós durant anys amb Frida Kahlo, en fi, un personatge increïble, evidentment de pel·lícula, i molt desconegut no només pel gran públic, sinó donaria fins i tot pel petit públic, diguem-ne, tant a Catalunya com a França. Quan descobriu la pel·lícula?
És un exemple molt clar. Josep, jo la descobreixo al gener a París, al gener d'aquest any, del 20, en una d'aquestes trobades que es fan de mercats internacionals, de compradors, venedors, productors, i es fa cada any, diguem, el Ministeri de Cultura francès convida gent de tot el món per conèixer productes, no? I un d'aquests catàlegs veig aquesta pel·lícula, i encara estava en producció, no estava acabada, no estava enllestida, i no en tenia ni idea, coneixia el personatge però no sabia que s'havia fet aquesta pel·lícula, i començo a demanar per ell i em diu, no, si és una coproducció catalana, i el coproductor català, el Jordi Oliva, jo el coneixia però no sabia que estava en això, i vam començar a parlar al mes d'abril, crec. Després es confirma que la pel·lícula s'havia estat seleccionada al Festival de Cannes, i en aquest moment, doncs, clar, sobre les possibilitats, malauradament Cannes al final no es fa, i tot i així tirem endavant, seguim en el projecte. El Jordi accepta, m'ho accepta, no, està encantat que siguem nosaltres els companys de viatge, establim les regles, és a dir, que primer faci cinema i que després un poc més tard arribi a Filmin. Hi ha alguns entrebancs pel camí, un d'ells és que, no, per exemple, sent una pel·lícula catalana o coproducció catalana, no pot guanyar cap Gaudí. És a dir, és una cosa curiosa que una pel·lícula d'animació catalana aquest any pugui guanyar el César, pugui guanyar els Premis del Cinema Europeu, però en canvi no pugui estar nominada a Gaudí per una absurda regla que l'Acadèmia del Cinema Català doncs no ha canviat, i d'alguna manera és una llàstima que aquesta pel·lícula no pugui tenir aquest reconeixement en premis que sens dubte es mereix. I malgrat això, tirem endavant i hem arribat fins aquí.
L'èxit a França ha estat al·lucinant.
Sí, ah, clar, no t'ho he dit, no, és que a França va superar qualsevol expectativa. Pensa, en Josep és una pel·lícula d'animació, no diria per adults, però no és una pel·lícula senzilla de veure, no és fàcil, però tot i així a França va tenir la millor mitja per còpia, ha estat la pel·lícula més ben valorada per al públic francès dels darrers 4 mesos. El públic francès fan aquestes valoracions quan surten de les sales, de posar-li una nota a la pel·lícula, doncs tenia un 89, i és, bueno, la pel·lícula més valorada, i la reacció ha estat impressionant. Ens ha sorprès a tots, eh?
Ui, se'ns ha tallat la connexió amb en Ripoll. Tirem una mica de les, una de les cançons de Josep. Todas las madres del mundo. Que parlem amb la Sílvia Pérez Cruz, que fa la banda sonora, i mentre intentem recuperar el Jaume Ripoll, m'agradaria saber què en penseu, Blai, d'aquesta pel·lícula d'aquest Josep.
A mi em sembla una fascinant lliçó d'història que, a més, treu el màxim profit dels dibuixos del Josep Bartolí. Una pel·li extraordinària, que, a més, és una pel·lícula que dura 70 minuts, i no només aquella gent que li agradi l'animació adulta disfrutarà, sinó aquells que desconeguin una història que ara ja està a l'abast de tothom.
Que som gairebé tots. Sí, jo crec que ha agafat absolutament amb el peu canviant la història del Josep Bartolí a gairebé tothom. Monti, tu què t'ha semblat la pel·lícula?
A mi em sembla una pel·lícula d'una bellesa brutal, una pel·lícula que a més demostra que allò del menos és más a nivell visual pues pot funcionar, no? Aquí, diguéssim, la senzillesa de l'animació, que al mateix temps és molt sofisticada, però que jo crec que li dona una potència, una força, una rotunditat al relat, a la història, que jo tampoc coneixia fins que vaig saber de l'existència d'aquesta pel·lícula. Em sembla brutal. I a més una pel·lícula que dialoga molt amb el present, no? Perquè tot aquest tema dels refugiats en aquell moment, després de la Guerra Civil, doncs és molt fàcil pensar en els refugiats d'avui, no? Em sembla una pel·lícula magnífica, magnífica.
Toni?
No, a mi m'agrada molt, perquè últimament estem rodejats de productes pretesament complexos, no?, que ens venen cada dia, això és molt complex, ojo, que és molt complex. I aquí el que fa és el contrari, no? Jo crec que vendre't una història molt senzilla, i la complexitat és la teva lectura, no? La lectura de la pel·li és acollonant. A mi em sembla una gran pel·li, probablement, ja saps que no sóc molt de fer llistes, però de les millors de 2020, sens dubte. I l'animació m'agrada moltíssim, em sembla que és... l'ha encertat de ple.
Ara l'hem recuperat, el Jaume Ripoll. Jaume, escolta'm, ara estem parlant d'aquesta pel·lícula, de seguida, insisteixo, saludarem a la Sílvia Pérez Cruz i al Sergi López, però la gent que ens estigui escoltant i diu, ostres, es va estrenar ahir, a on la puc veure? A quantes sales s'estrena?
L'hem estrenada 19 còpies.
19 còpies.
Tot Catalunya, Madrid, Mallorca, València, País Basc.
Hi ha la possibilitat d'alguna manera d'ampliar-ho, això? Si funcionés
sí,
molt bé.
No, de fet hi ha molts cinemes que ens han dit, no, la setmana vinent us programem, aquesta setmana no tenim espai, però la setmana vinent hi anireu, i jo estic segur que el Boc Orella, que hi ha el Blai i el Toni, és una pel·lícula que agrada. L'altre dia al passi la gent estava plorant, emocionada, aplaudint. Estic convençut que la gent la recomanarà.
Jaume Ripoll, una abraçada ben forta. És cofundador, director editorial de Filmin. Que vagi molt bé. Molta sort.
Moltes gràcies.
11:35, fem una pausa i de seguida Sílvia Pérez Cruz i Sergi López.
A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
11:37.
Todas las madres del mundo esconden su vientre tiembla. Todas las madres del mundo esconden su vientre tiembla. Y quisieran retirarse.
Doncs Doncs ara que estàvem parlant d'aquesta pel·lícula, Josep, que es va estrenar ahir i que, en fi, que ha estat aquest èxit a França, amb aquesta història, en fi, com comentàvem fa setmanes, quan vam parlar amb familiars d'en Josep Bartolí, doncs una història, pràcticament diria, desconeguda a casa nostra, i no sé si també a França. En aquesta pel·lícula hi han participat dues persones que em ve molt de gust xerrar-hi una estona. Ells hi han posat les veus, i una d'elles, a més, ha escrit la banda sonora. Què tal, Sílvia Pérez Cruz? Bon dia.
Bon dia.
Bueno, això que sentíem ara mateix, aquesta música i aquesta cançó esplèndida. També ens acompanya el Sergi López. Què tal, Sergi?
Hola, com anem?
Com vas?
Vaig bé.
Bueno, primer...
I fent promoció de Josep, que és una sort.
Bueno, la pel·lícula és una joia, Sergi.
Sí, és un petit tresor, és una passada, és una mena de miracle. Bueno, els que som espectadors i veiem coses que fan com la Sílvia i això, estem, quasi que ens acostumen als miracles, no? Però és veritat que és una pel·lícula que té un talent, una sensibilitat, una poètica, una cosa que... Jo sóc el primer sorprès, eh? Nosaltres, jo vaig posar la veu, i amb la Sílvia també vam posar la veu, jo el Josep i ella, diferents personatges, i quan ho fèiem no hi havia les imatges. Quan vaig descobrir la pel·lícula acabada amb la banda sonora de la Sílvia i els dibuixos de Loguel, sí, realment és una petita meravella.
Ostres, perdona, no hi havia la imatge, o sigui, tu no vas doblar realment, perquè no vas arribar visualitzant el personatge. Ostres, això no sé si és més difícil.
Efectivament, bueno, no sé si és més difícil, però el Loguel, jo us faig confiança, m'agrada el que feu vosaltres feu les escenes, les interpreteu amb la vostra veu, i després, en funció de la vostra interpretació, de la vostra cadència, del vostre ritme, de la vostra manera de dir-ho, de parlar, de llançar les paraules, doncs en funció d'això després dibuixaré.
És molt boig. Estava pensant que això és encara segons com més responsabilitat, perquè depèn del que feu vosaltres el que ell dibuixarà. És la punyeta, això.
Sí, però tenim la sort que ell té un talent brutal i que la nostra veu al final li ajuda i complementa una història d'aquesta del Josep Bartolí, no? Que és una història al·lucinant, al·lucinant.
Sílvia, tu la coneixies, la història?
No la coneixia. Sí, el Loguel el vaig conèixer fa 5 anys i em va començar a parlar del Josep i de la idea que tenia. O sigui que ja estic des del principi allà, però no abans de que me l'expliqués Loguel no en tenia ni idea. Tot i que ara t'he de dir que ha passat una cosa molt brutal, que és que em va arribar un missatge per Facebook d'una dona francesa que estiuejava a Palafrugell i que em va dir: mira, t'envio una fotografia perquè sàpigues que el Josep Bartolí li agradava molt anar a Palafrugell i que amb el teu pare tenien molt de carinyo. Ah! I jo, què?
Ostres! O sigui, que el teu pare es coneixia
amb
el Bartolí?
Sí, que el meu... Ara no, és clar, que jo no sabia la història. M'he de llegir bé el mail, però és com... Sí que el meu pare li tenia molt carinyo i que es coneixien. És que no...
Ostres! Ostres.
La pell de gallina, eh? És que de vegades dius, en sèrio, de veritat, la vida...
Clar, i això, evidentment, tampoc no en tenies ni idea. No sé si a casa ha quedat alguna imatge, alguna fotografia, alguna... Res, no?
No, això fa 2 setmanes, i ahir la vaig veure, aquesta dona.
Clar.
Va dir, no sé si has vist el missatge. Dic, sí, em vaig quedar quadros.
Increïble. Escolta'm, què vas pensar, Sergi, tu, en el teu cas, com vas rebre la història? Perquè suposo que també, com la Sílvia, no el coneixies, que crec que diries una història d'aquestes que no es coneix ni a Catalunya ni a França. No sé si a França era el personatge més o menys conegut.
França no era conegut ni el personatge, com tampoc era conegut aquí, i com tampoc no és massa conegut aquí a França, no és gens conegut la idea de que el govern, l'estat francès, va tenir una època molt negra en què va col·laborar amb els nazis i va participar d'aquesta mena d'extermini, dels camps de concentració, tot plegat, també és una història que no es coneixia. Jo quan el Loguel el vaig conèixer i em va proposar el d'això, em va explicar la història del Josep Bartolí, doncs em vaig quedar de pedra, clar, em vaig quedar impressionat de que no fos conegut, i segurament això també explica, doncs, un cop més les seqüeles que té la repressió, el feixisme i tot plegat, el munt d'històries i de personatges que han viscut anònims a l'exili, i el munt de talent i de gent amb idees per canviar el món que s'ha perdut, no?
De fet, el seu nebot, en Jordi Bartolí, fa unes quantes setmanes ens explicava el programa quan vam parlar del projecte, no?, i de la història del, del seu tiet, que diu que la seva vida, reconstruint-la, diguem-ne, la seva vida és un tango amb la mort i sempre s'escapa. Que és una d'aquestes maneres molt boniques d'explicar-ho, no? No sé si estàs d'acord, Sergi.
Home, el testimoni del Bartolí és ben bé un ball dibuixat amb la mort, amb el dolor i amb certa manera amb l'esperança. Clar, el paio, tot el seu periple als camps de concentració el va retratar amb els seus dibuixos. Va estar dibuixant personatges, situacions... sí, és una, no sé, d'alguna manera... Tornem al de sempre, no? Que contra el feixisme la lluita no s'acaba mai, que la cultura, la poesia, la música, el dibuix, aquestes coses que ens fan transcendir més enllà, és l'únic que pot ajudar a curar una mica el dolor de l'opressió, no?
Forma part de la banda sonora de la pel·lícula, Sílvia, que m'has d'explicar vaja, com ha estat la feina, és a dir, amb què et bases, elements que s'han de tenir en compte, quins terrenys trepitges quan et diuen doncs mira, aquesta és la història, ajuda'ns a fer la banda sonora.
Doncs ha sigut molt bonic, ha sigut molt diferent a altres coses que havia fet de banda sonora, doncs més tot és algo com molt emocional, primeres sensacions. I quan em parlava de que jo havia de posar la música en el record, que era com desdibuixat, i sobretot centrat en el camp de concentració, vaig pensar que havia de fer algo molt abstracte, una música molt desdibuixada. I llavors, no és el que estem escoltant, en aquest cas és una cançó concreta del final. Mm-hmm. Vaig intentar fer com una paleta de colors, pensar que era com que jo pintava, però amb els sons. I llavors vaig crear diferents textures que els vaig decidir amb diferents elements que em semblaven importants. Surt molt la terra, la sorra i l'aire en el camp de concentració. Llavors, tota la part de terra la feia amb percussions diferents i llavors l'aire, el vent, el vaig decidir fer amb veus i vaig fer amb dos cors amateurs de Palafrugell. Els vaig demanar que cantessin l'emigrant perquè volien la versió de l'emigrant i després vaig fer com uns exercicis de sons que anessin fent com unes onades, anessin respirant, un treball amb un cor de gent bastant gran. Després vaig decidir agafar el piano perquè hi ha un moment que s'havia de fer... Era bonic posar so també a la llibertat, hi ha una cometa i uns nens, l'innocència i la llibertat. I després vaig crear un so amb el Juan Casanovas, amb la persona que sempre gravo, li vaig demanar que agafés totes les notes re i els manipulessin sonorament per crear com una tensió latent que va passant per sota, va fent com unes onades. I llavors vam fer la cançó la cançó original, diguéssim, de la pel·lícula, que és Les Madres del Mundo, amb un poema de Miguel Hernández que es diu Guerra. I al final, quan va a Mèxic, perquè acaben anant a Mèxic i passem en de Frida Kahlo, doncs, al igual que tota la pel·lícula canvia de color, no? Venen tots els colors i la vida, volíem també fer algú com amb llum, i és aquesta cançó que escoltem, per cantada per nens, no? Que és una mica l'esperança.
De fet, crec que aquestes cançons es poden trobar també en el disc nou que has fet, Sílvia, que es diu Farsa.
Sí, Totes les Madres del Mundo, que és amb la que ens has posat abans,
sí,
que parléssim,
sí.
Doncs aquesta està en el disc, i Futures Madres del Mundo és aquesta que escoltem, està al final. I hi ha uns sons, que això no ho dic mai, però hi ha alguns d'aquests sons abstractes de la pel·lícula que els he posat en altres cançons, que no tenen res a veure, que hi ha com secrets de textures... incrustades a altres cançons.
Escolta'm, Sílvia, per cert, us volia preguntar tots dos, tant el Sergi com a la Sílvia, avui que estem parlant d'aquesta pel·lícula, no?, que és Josep, que és una petita joia que s'ha estrenat des d'ahir, que està a les sales, i que ha sigut un èxit a França, segurament inesperat, no?, d'aquestes coses que passen. Però volia preguntar per els efectes que ha tingut tot això de la pandèmia, no?, també, perquè segur que tu tenies una pila de concerts per presentar el disc, no sé si ara s'han reactivat, diguem-ne, amb aquesta semi-reobertura, però en fi, el 19 el deus haver mig parit a casa i no sé, amb circumstàncies diferents, no?
Mira, jo quan va començar la pandèmia ja el tenia acabat, estava a la fàbrica i l'havia de presentar el 24 d'abril i amb tota una gira de 3 mesos. Llavors vam decidir treure el 2 d'octubre. Després, al veure que no es podia viatjar, vam decidir posar tots els concerts a Barcelona, centrar el novembre a Barcelona. Llavors a Barcelona es va anul·lar els concerts i me'ls han aplaçat al Palau, al Liceu, tots aquests a l'any que ve. I llavors he pogut fer una Macedònia que no van tancar, que tenien un 30%.
Sergi, per cert, tu que coneixes també el mercat cultural també francès, no? Que has treballat tantíssim temps a una banda i l'altra dels Pirineus, no? La Sílvia també hi ha treballat molt sovint, no? Però tens, no sé si amb la pel·lícula podem traçar també una línia, no? Sobre com es cuida la cultura a un cantó i a l'altre, no? Per què s'acaba fent a França una pel·lícula d'un personatge català d'aquesta envergadura, no?
Però per què s'acaba fent, suposo que és també doncs, les persones, no? L'Ogel en particular, que veu el llibre del Bartolí i es queda impactat pels seus dibuixos i per la seva història i com a francès se sent interpel·lat, no? Amb la idea aquesta de sentir que això va passar en territori francès. I això, però després una altra cosa és com la pel·lícula s'acompanya, com la pel·lícula es distribueix, no només es distribueix, com es presenta, com es cuida, com es fa arribar la pel·lícula al públic i com se li encomana al públic ganes de deixar-se estimar per aquests dibuixos, no? Això és veritat que és una mica sorprenent com... Bueno, a França, no sé, ja veurem què passarà aquí amb la pel·lícula, perquè de moment tenim molt bon... tothom qui la veu es queda encantat, no? Però és veritat que allà ha tingut un recorregut espectacular, però porta 175.000 espectadors, està seleccionada a Cannes, ara són els Premis Europeus de Cinema... En fi, és una pel·lícula que té un d'això i que espero que sapiguem nosaltres, que parla d'un català i parla de molt bé d'on venim nosaltres i on som ara, i més amb el que està passant, doncs que la sapiguem també cuidar i animar-la.
I, perdona, una última pregunta que també té a veure amb el cinema. Et preocupa gaire la situació ara mateix? Bueno, avui ho hem estat parlant també a la secció de pantalles, aquestes decisions de les grans corporacions ara, per exemple, Warner ha decidit que ja no estrena el 2021 cap de les seves grans pel·lícules i passa directament a plataformes. Clar, el sector pateix i patirà molt.
Sí, no ho sé, no acabo de saber què dir o respecte, és a dir, vull dir que estem vivint moments convulsos des de molts punts de vista i des de l'audiovisual és brutal el que estem vivint en plataformes i la manera d'accedir a la cultura audiovisual està canviant molt i la indústria s'està adaptant. A mi el que em fa por és que el món on vivim vingui tan determinat per criteris industrials, no? Però suposo que tinc por que ens perdem alguna cosa pel camí, però no sé, espero que sabrem defensar anar en un cinema també com un ritual, com un valor afegit que té el fet de descobrir una pel·lícula que està pensada per veure un pantalla gran, no?
En fi, un plaer saludar-vos, Sílvia Pérez Cruz, Sergi López, dues de les persones que, en fi, que han posat el seu cor i la seva ànima a aquesta pel·lícula que es diu Josep, l'apassionant història del Josep Bartolí. Recordeu que des d'ahir es pot veure a les sales de cinema un dels grans èxits al cinema francès aquest 2020 i que parla d'un català, que per tant des d'aquí convidem, perquè és una petita joia que el pugueu veure. Sílvia, Sergi, un plaer com sempre, una abraçada ben gran.
Igualment.
Una abraçada.
Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Els caps de setmana de 7 a 2, Dia Lliure, amb Xavi Bundó. El programa líder del cap de setmana.
Per cert, també dir-vos que ara 11:54, que ara parlàvem amb el Sergi López, i no em vull oblidar de dir també que també és protagonista doble al cap de setmana, perquè no només posar la veu a Josep, sinó que també surt a la pel·lícula aquesta, que és La vampira de Barcelona.
Que està bé, està bé.
I ja m'ho deia la setmana passada, durant la setmana, el Blai, que l'havia vist i que estava francament bé. Va, ens queden 6 minuts i seria bo parlar, com a mínim, de dues de les sèries que em sembla que tant el Monti com el Blai com el Toni volien, en fi, reflexionar-hi. Una és d'HBO, i que tothom que tingui HBO haurà vist que surt allà la pantalla molt, molt amunt, diguem-ne, que es diu The Flight Attendant. Ladies and gentlemen, thank you so much for flying with us. I'm at Alex on the plane. Puta. Hi. L'heu vist a tots?
Sí.
La sèrie?
Sí.
Sí. Val. Sí. Blai, ubica'm.
És Seire...
Mira, música, mira.
Sí.
Hombre.
És el despertador que té el personatge que interpreta la Kelly Cuoco, que és, era una de les protagonistes de la sèrie de Big Bang Theory.
Sí, home.
I que aquí, a més de ser protagonista, és productora executiva d'aquesta sèrie que explica la història d'una hostessa de vol amb una vida una mica desordenada, que en un vol en coc coneix un home que se'n va amb ell a passar la nit i quan es desperta, l'home al seu costat està mort. L'han assassinat. Hosti. I ella no recorda res d'aquella nit. Llavors ha de muntar el puzzle, per dir-ho d'alguna manera.
Per la gent que veu Big Bang Theory és la Penny.
Sí, exacte.
És la veïna...
Perdona un moment, recordo, Blai, un dia que no vas voler llegir el sinopsi d'una pel·lícula perquè deies que hi havia spoiler.
Bueno, però és el punt de partida. Això passa als 10 minuts, Toni, després ja passen altres coses.
Bueno, passa als 10 minuts, als 15, però potser això t'ho podies haver estalviat.
Però aquest és el punt de partida.
El punt de partida.
A tu t'ha agradat, Blai?
A mi sí.
Sí.
Sèrie lleugera, molt de ritme, que barreja molt bé el thriller i la comèdia, i a mi m'agrada molt la sèrie, malgrat ella, perquè no compta amb les meves simpaties.
No?
No,
no,
no, no m'ha agradat mai. Però la sèrie funciona molt bé.
Bueno, perquè, de fet, a vosaltres no us agrada Big Bang Theory, no?
A mi no.
Ja, ja,
no, a mi no, gens. Ja, ja.
Monti, tu t'ha agradat la sèrie?
Sí, bueno, m'està agradant, que encara ens falta la recta final. Mm-hmm. Hi ha 5 dels 8 episodis ara mateix a HBO. Sí, m'està agradant molt. Bueno, m'està agradant molt perquè és una cosa molt lleugera, molt poc ambiciosa, més enllà del que vol fer, que és aquesta barreja de comèdia, del to de comèdia, perquè és un to de comèdia, no és que l'argument, evidentment, sigui còmic, no? Però sí que barreja molt bé la comèdia amb el tema de suspens. A mi em recorda molt, doncs, o jo crec que la sèrie s'inspira molt, evidentment, amb Hitchcock, però sobretot amb les pel·lícules que s'inspiraven en Hitchcock als anys 70. Jo, veient la sèrie tota l'estona, penso en Kelly Cuoco com una mena de Goldie Hawn. I Goldie Hawn, jo recordo que havia fet un parell de thrillers, hi havia una pel·lícula que es deia Juego Peligroso, per exemple, i és aquest mateix to, no? És aquesta espècie de, bueno, de donar-li pinzellades d'humor al thriller, no? El thriller pur, sense perdre de vista mai que és un thriller pur. A mi em sembla que està francament bé i que és molt addictiva. A més, acaba cada episodi amb un cliffhanger, amb el qual tens ganes de seguir veient què li passa amb aquesta hostessa que viu aquest ressacón en Bangkok, no?
Toni.
No, falta que Blai expliqui com acaba la sèrie la setmana que ve.
No ho sé encara, Toni. Encara no ho sé.
Per tots els oients... la sèrie, hem de dir dues coses. Una és que és de HBO Max.
Qui no es pot veure?
Sí, no, sí. Tot aquí, vale. Però vull dir que la sèrie està parida en principi per HBO Max, això és important per entendre el to.
D'acord.
Que és una sèrie molt lleugera, pensada per un altre públic, un públic una mica més, això, que li dona una mica més igual, que no busca tota l'estona personatges atormentats que van pel carrer, parlant amb els contenidors, a veure si veus alguna cosa. Llavors, a mi la sèrie m'agrada, Kelly Cuoco em sembla que està esplèndida, i és una sèrie, és el clàssic guilty pleasure americà, ben concebut, tu passes bé... Té conya, té alguns girs, jo crec, bastant originals, i sobretot, doncs, si la veieu, no escolteu el Blai, no la veieu amb ell, perquè és el típic tio que et rebenta qualsevol sèrie.
Que és la hostessa de vol, The Flight Attendant, a HBO, disponible des de... No sé,
des de la setmana passada, hi ha 5 capítols dels 8. Em sembla que la setmana que ve s'emeten 2 més, i el...
Jo vaig perdut amb el ritme d'emissió d'HBO, ja.
És molt raro, és molt estrany.
Jo, perquè la setmana passada confiava, bueno, jo estic allà enganxat a veure si veia les 30 monedes, i van passant els dies, i continua a venir un episodi...
Només em vas ara 15.
Què ha passat? Perquè... I, noi, i no hi ha manera que acabi de caure. Aquesta va de 2 en 2 o de 3 en 3. Llavors hi ha d'altres que les tiren totes. Bueno, pónganse de acuerdo, senyores d'HBO. Bueno, i la segona també és d'HBO. Aquesta sí que és una mica més tormentada, diguem-ne, però perquè no és una sèrie de ficció, sinó que és una sèrie documental. I s'estrena ahir?
Ahir es va estrenar, sí.
Es diu El Estado contra Pablo Ibar.
Casimir Sukharovsky was found murdered in his Miramar home along with 2 other people. Marie Rogers of Hollywood and Sharon Anderson.
Bueno, la història de Pablo Ibar crec que és més o menys coneguda, no? La d'aquest ciutat espanyol que porta des dels anys 90...
L'any 94 va ser detingut.
Allà esperant a veure si hi havia corredor a la mort o no hi havia corredor a la mort.
Sí, finalment no hi va haver corredor a la mort, però està a cadena perpètua, o sigui, estarà a la presó de per vida. Una història que ja havíem vist en format de ficció protagonitzada pel Miguel Ángel Silvestre i dirigida pel Carlos Marqués, que vam parlar aquí al Via Lliure, que va venir el Carlos a presentar sí. aquella sèrie, i que aquí el que fa és un trucall claríssim, una sèrie documental de 6 capítols que analitza molt bé tota la història i que deixa, sobretot, molts dubtes sobre si realment aquesta persona va ser, doncs, era...
correctament culpable, jutjada.
Exactament. Ja. I no, i després hi ha dubtes també sobre si potser va ser ell qui va cometre els crims, perquè a més dona també la visió dels familiars de les víctimes, que això fins ara no havíem pogut veure mai.
És mirada més 360.
Ah, això mateix.
Monti, tu què t'ha semblat?
Pues bé, sembla bastant addictiva, tot i que jo entro malament amb el gènere, amb el true crime, perquè...
Què dius ara? Certa... Doncs mira, sí, doncs deus estar patint perquè només s'estrenen coses de true crime últimament. Eh?
només veig els que m'obliga Blai amb el fuet. Sí, no, jo em genera molta incomoditat per aquesta cosa del morbo i de l'espectacularització de la tragèdia, no? Que em sembla que és una cosa que passa habitualment. No crec que aquí passi tant, perquè aquí se centra molt en el tema del judici, i no tant amb el... almenys el que porto vist, i no tant amb les coses doncs, més morboses del cas, no? I em sembla que té un punt addictiu bastant... més enllà de tota la documentació... es veu que hi ha una documentació, una feina d'investigació darrere molt potent, a més està concebuda d'una manera que també et fa anar al botonet a buscar el següent episodi. Vull sí, dir que, que bé, que sí, que molt bé.
Toni, a tu què et sembla?
No, jo, el meu problema és que jo en el seu moment ja vaig seguir molt el cas, és una cosa que m'interessava a nivell personal i vaig veure moltes coses, i vaig llegir moltes coses, llavors tot em sona una mica déjà vu, no l'he acabat de gaudir i prefereixo veure La Casa de Empeños.
No, però no és tant per culpa de la sèrie, sinó perquè tu ja ho saps tot.
No és gens culpa de la sèrie està molt ben feta, està molt ben executada i tal, però és que ja tinc la sensació de que ja tot el que... O sigui, no crec que hi hagi res nou a aportar, és a dir, t'explica molt bé el cas si no el coneixes, si ets un neòfit, i t'interessa això, doncs el true crime, però si coneixes una mica el cas i l'has seguit, ja, perquè hi ha abundantíssima documentació tant a la premsa espanyola com a la premsa americana, per què poseu la música de marxa una altra vegada?
Perquè parles tu. Puja la trompeta.
De veritat, jo la setmana que ve no torno. La setmana que ve no torno perquè això estic fart, o sigui, és que això és molt fort, és que cada vegada, és que estic acabant la meva argumentació, sigui quina sigui, no importa quina pel·lícula seria, pam, la música de
Tens algun veí que toqui la trompeta o no?
No, veritat, tio, és que em tracta d'una manera... Si us aprofiteu d'aquest estat de fragilitat que arrossego des de fa uns mesos per atacar-me contínuament, perquè n'hi ha prou, no? N'hi ha prou.
No, però l'última cosa que volia preguntar...
No, saps el que és?
Era seriós, però ja és igual.
Deixa ja de parlar, perquè sembla que sigui el teu programa. Per cert, que una altra vegada he patat les audiències i ni un gràcies, Toni, he rebut, ni un trist WhatsApp. Saps? Ni un tuit de dir si no fos per Toni García, etcètera, etcètera. Però a lo que anava, tu trist que és, estàs aquí parlant, posant el teu esforç en una cosa, centrant-te, quan podries estar fent altres coses. I de sota tit...
Perdona, se li ha tallat la connexió, em sembla, més a més. Toni? Toni? Mira, se li ha acabat. Mare de Déu, senyor.
Justícia.
Mare de Déu, senyor. I pobre, que a més com que fa tant temps... Mira, està aquí. Ara sí que està. I a sobre sense pastes ni res, que fa temps que hi ha aquest debat, ja l'hem deixat de banda, perquè, clar...
Ja tu... Tot això, ja t'ho trobaràs, perquè l'univers està prenent notes.
Bueno, va, pantalleros, doncs aquesta recomanació, The Flight Attendant, totes dues HBO...
Aquesta recomanació.
I el és... de Pablo Ibar.
Espacio, Pablo Ibar. Sí.
El Estado, no l'Espacio.
Ja puc penjar o no?
Sí, 12 i 3 minuts, gràcies, Toni.
M'he fet fora 3 vegades abans de fer-me fora.
Gràcies, Monti. I que vagi bé, vinga. I gràcies, Groucho, per aguantar-lo.